de nit, vista aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta Vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Heu vist mai la sèrie Dexter? El protagonista és un home que fa de forense de dia i de nit mata criminals que s'han escapat de l'acció de la justícia. Ja veureu per què ho dic. Al juliol del 2009 desapareixen quatre persones que viuen a la mateixa casa a la urbanització Can Amat, al costat de la SEAT, a Abrera. Són dos germans i les seues parelles. Què els ha passat? A on són? Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns cascos i intercanvia un senyal amb el tècnic de so.
Comencem.
Seqüència d'imatges d'arxiu.
Un home de 30 anys vivint a Abrera i la seva companya, una jove de 26 anys.
Llama al grito d'una mujer y un hombre.
Va fer servir un objecte puxant.
Ella dijo de bajar unas bebidas al congelador.
Sobre una fitxa policial de paper carbó, el títol. Crims. Amb Carles Porta. Capítol 3. Can Amat. Primer pla d'un televisor.
Dels pobles prop de l'incendi, es pot apreciar l'abast de l'àrea calcinada pel foc i els focus que encara cremen. El massís del port és la imatge de la devastació i del terreny abrupte.
Vista d'un xalet.
La principal preocupació ara mateix és que el vent revifi. Doncs el vent bufa durant tot el matí.
I d'una urbanització, Can Amat, Abrera.
Nosaltres quedàvem de tant en tant per fer unes partides online amb una vivenda, ja si fos la meva o la d'algun altre amic.
Nicolás Gámez, amic Hugo.
I portàvem allà tots els ordinadors carregats, amb els cables, i muntàvem allà les xarxes.
Vista de carrers de la urbanització.
Va organitzar una i jo li vaig escriure. Estamos aquí, pásate si puedes. I ja no em va contestar.
25 de juliol de 2009, dia de la desaparició. Un incendi, algú remena un plàstic, un fanal pampallugueja, un ganivet talla un plàstic, algú pica una porta. Unes mans enguantades escorren una esponja ensangonada. Una línia marca el dimarts 28 de juliol, 3 dies després de la desaparició.
Dia 28 de juliol del 2009, rebo una comunicació per part de la comissaria de Martorell en la qual m'informa que pot haver una desaparició inquietant.
Sotsinspector Vives, Divisió d'Investigació Criminal.
Estem parlant d'una parella que convivien junts. Diuen que no saben res d'aquesta parella del cap de setmana anterior.
Fotos de la parella.
La parella desapareguda són l'Hugo i la Chianzi, a qui els amics diuen xau. Tenen molta vida social i per això els han trobat a faltar. El dissabte havien quedat amb amics i no s'hi van presentar ni van avisar. Mentre Catalunya està pendent d'un incendi en el que han mort 5 bombers, la mare truca als Mossos perquè no pot obrir la porta del xalet on viuen els seus fills.
Una patrulla circula al crepuscle. En una entrada fosca, un dels tres fluorescents del sostre pampallugueja. Dos agents avancen amb llanternes.
Quan arribem al lloc, parlem amb la mare. Està molt espantada, està molt nerviosa. Porten tot el dia sense poder localitzar a la parella. La mare manifesta que en aquest domicili familiar també viu el germà de l'Hugo, l'Héctor, i la parella d'aquest, que és una tal Susana.
Sergent, Regió Policial Metropolitana Sud.
Bueno, però en aquest domicili qui viu?
Sotsinspector Vives.
En aquest domicili viuen en una planta un tal Héctor amb una tal Susana i en una altra planta un tal Hugo amb una tal Xianxi. I els que presenten desaparició són l'Hugo i el Xianxi. I llavors dic, bueno, i els altres dos on estan? Ningú sap.
Els agents s'apropen al xalet.
Totes les persones que viuen al xalet de Can Amat han desaparegut. Els amics de l'Hugo i la Xianxi estan preocupats perquè diuen que no és normal. L'Héctor i la Susana també viuen a la casa i també estan desapareguts, però fan una vida més solitària, no tenen vida social. I fins ara, ningú els havia trobat a faltar.
El sergent.
No poden obrir la porta principal. Nosaltres li sol·licitem que ens deixin la clau de la porta lateral per poder fer un registre d'aquesta casa.
I accedeixen.
La casa està correcta, no veiem cap indici de que s'hagi pogut produir cap fet delictiu de cap tipus i l'únic que sí que trobem és que la porta principal té la clau posada per dins.
Sotsinspector Vives.
Clar, això ens estranya.
Estem parlant d'una casa de tres plantes, d'un sòtanus, una primera planta i una segona planta.
El sergent.
Hi ha una porta, la porta de l'habitació de la planta baixa, que està amb un candel.
El sotsinspector.
Es va esforçar la porta i no es va trobar ningú.
Escorcollen habitacions. El sergent.
Aparentment tot està correcte. A dins d'una mesa petiteta que n'hi ha està un bolso de la G&G, amb el qual trobem documentació tant d'ella com el passaport de Lugo.
El sotsinspector.
Això encara portava a ser més inquietant.
A l'habitació, una foto de la parella.
Quan algú desapareix de forma voluntària, se'n va amb els seus documents, sigui passaport, sigui targetes de crèdit, o sigui qualsevol cosa que t'acrediti qui ets.
El sergent.
Trobem allà una caixa amb substància vegetal, que és marihuana.
Fotos de la capsa.
En un moment donat ens pot donar una línia a tenir en compte d'investigació.
La porta del garatge s'alça i les llanternes il·luminen l'espai.
Baixem a la planta de sota, que hi ha com un porxo. Hi ha bastant desordre a la part baix, hi ha una nevera, un congelador, n'hi ha diverses coses. Donem una recerca, no veiem res que ens cridi l'atenció i, bueno, en aquell moment donem per finalitzat la recerca.
Llanterna en mà, un agent recorre l'exterior del xalet.
Estem una estona parlant amb la mare. Està molt neguitosa perquè no es localitza a l'Hugo i a la G&G i està molt neguitosa també perquè no li contesta l'Hector i la Susana.
Vista de la urbanització i de la porta del xalet.
A la casa no s'ha trobat res que doni pistes d'on són. La mare viu a Premià i els Mossos li recomanen que passi la nit al xalet dels fills per si truquen o apareixen. Creuen que si la Chanzi ha deixat la bossa de mà amb tota la documentació, poden tornar en qualsevol moment.
Una línia marca el dimarts 28 de juliol i corre fins dimecres 29, 4 dies després de la desaparició. De dia a vista aèria de Can Amat.
L'endemà, encara sense cap notícia dels seus fills, la mare reuneix alguns amics de l'Hugo i la Chanzi per dinar.
Vista de l'entrada del xalet. A la cuina, un televisor.
El balanç d'hectàrees cremades continua sent de 1.140 hectàrees...
Nicolás Gámez, l'amic de l'Hugo.
Jo no el vaig posar 100% d'interès fins que no van passar els 3 dies.
Un fogó de gas s'encén.
Havien quedat dimecres a les 12 per parlar amb la mare, a veure què podia passar, perquè això era molt estrany. L'Hugo era una persona que sempre estava allà. Com a molt, podia estar ocupat, però el dia següent deia alguna cosa.
En una cassola s'hi fregeixen patates.
I a faltar la Xao ja era molt estrany.
La dona para a taula.
I van quedar dimecres per dinar i a veure què podíem fer.
Vista de la cuina amb la taula parada.
Vam seure allà tranquil·lament i vam estar xerrant, a veure què podia passar. La mare estava molt il·lusionada que havien de sortir i havien d'estar bé.
Al Telenotícies, un helicòpter llança aigua. Primer pla del fogó i de la cassola amb patates.
I és que van decidir anar a dinar.
Vista de les escales del xalet.
Just abans de dinar, la mare baixa a buscar gel i coca-coles al soterrani.
Els fluorescents del soterrani s'encenen i il·luminen un congelador. Primer pla del fogó, de l'incendi, de les patates bullents i del congelador. Vista zenital del xalet amb jardí i piscina. L'enquadrament es va eixamplant. Una patrulla circula per una carretera entre camps.
El primer que ve al cap és què és el que trobarem exactament, no? Què és el que trobaràs dins el congelador?
Caporal Pirot, Divisió d'Investigació Criminal.
Recordo adreçar-me amb un responsable a la zona del soterrani.
Gravació de la porta del garatge i del congelador.
Em deia, Joan Carles, el que avui veuràs quedarà per sempre.
Algú obre el congelador, que és ple de plàstics. Fotos d'arxiu del congelador obert.
En el moment que obrim, hi ha el forense i fa una ulladeta.
Caporal, Divisió Policia Científica.
Hi havia uns plàstics.
Entre mig extremitats.
Era un xoc veure aquest pras allà I pensar que havia estat la mare qui havia observat aquell...
A la gravació...
Aquest pras.
Algú treu una bossa d'escombraries del congelador. La deixa sobre un plàstic i l'obre amb guants. El sergent.
La situació familiar que es viu en aquells moments és desgarradora. La mare, en aquell moment, quan obre aquest frigorífic i es derrumba...
De la bossa en treuen un altre.
Extremitats.
Sots inspector Vives.
A priori, si hi ha un cos trossejat, no pots saber si hi ha més d'un cos. Evidentment, hi ha la desaparició de dues persones, però en aquest moment ens trobem que no sols falten dos, sinó falten quatre.
Imatges de les restes.
Hi ha el cos d'un home adult, esquarterat.
Caporal Pirot.
Està esquarterat en quatre parts. Hi hauria una primera part seccionada per la zona del coll, que seria la part del cap. Hi hauria una segona part que ens va costar treure del congelador.
Gravació de bosses d'escombraries numerades.
Seria del coll i deferia pràcticament fins a part de les extremitats inferiors. La tercera i quarta part correspondria a les dues cames de la persona.
Graven i fotografien el soterrani.
Una vegada feta l'extracció d'aquest cos d'un home adult, el que veiem és que sota està el cos d'una altra persona.
El caporal de la científica.
Van veure que era una dona. El seu cos estava sencer.
Foto del cadàver embolicat en plàstic.
Teníem informació que podia ser la Shenzi Liang i que estava embarassada. I això... Jo havia estat pare feia uns mesos i va ser molt fort.
El soterrani a les fosques, vista del congelador entreobert. En surt claror i fum. Primer pla d'una foto de la parella de festa.
Al congelador només hi ha els cossos de l'Hugo i la Tianzi. Falten l'Héctor i la Susana. Ara ja no es tracta només de desapareguts. Hi ha hagut com a mínim un doble homicidi. Encara falten dues persones més.
El xalet està avalisat.
Ara és la policia científica qui mira en detall la casa que el dia abans s'havia inspeccionat superficialment.
Gravació i fotografies de l'interior del xalet. Està tot completament regirat.
Aquella casa era un desordre en general.
Sargenta Romero, Divisió Policia Científica.
Estava molt deixada.
Imatges de diverses estances plenes de trastos.
I a una de les habitacions que entrem hi havia un cubell del típic de pintor i semblava que l'habitació aquella el que volien fer era pintar-la. Havia diferents accessoris de bebè.
Entre d'altres, un cotxet embalat.
Ella ja portava temps que volia ser mami.
Marta, amiga Xianzi. Foto de la Xianzi somrient en una botiga de roba.
I estava molt feliç. Deia que segur seria una nena. I efectivament sí que era una nena.
Sargenta Romero.
Hi havia dos cadiretes de cotxe de bebè. Havia una cuna de cotxe també, sense estrenar. Havia una taula d'aquestes on els nens també dibuixen.
Fotos de la parella. Nicolás Gámez.
Ells dos estaven molt contents i molt il·lusionats. I teníem molta il·lusió. Estaven les dues famílies entregades. Estem així de 8 mesos, que estem parlant, 8 mesos i uns dies. Però si és que no quedava res, ja era anar al hospital i donar la benvinguda a la nova vida que venia.
Un agent de la científica amb mascareta i tapat de cap a peus passa per un mirall on hi ha una foto de la parella. El caporal.
Trobem sang en una de les habitacions, entre el llit i la paret.
Imatges d'arxiu.
Si baixem de la planta superior cap a la planta baixa, la sala d'estar, en l'extrem inferior de l'escala ja trobem unes gotes bastant nombroses que ja ens dona una idea que hi ha una persona que ha estat ferida, que està sagnant. Eren unes gotes de degoteig. Són unes gotes que la persona s'atura allà, sagna, i aquesta gota en caure deixa una forma molt, molt concreta.
Gotes de sang cauen a terra. Imatge d'arxiu del rastre.
Mentre els agents de la científica analitzen cada centímetre de la casa on s'han trobat els cossos de l'Hugo i la Xianzi, els agents d'homicidis comencen a interrogar amics i familiars de les víctimes.
Nicolás Gámez.
Tots els que hi havíem allà érem sospitosos. El primer que vam fer és separar-nos. El Mario el van deixar de banda. El van deixar de banda i el van tancar sol. Per saber la seva... la seva implicació o la seva, el que sabia ell.
Foto de la colla d'amics.
El Mario és germà dels desapareguts i viu a Premià amb la mare.
Foto del noi.
És el primer sospitós perquè la nit del 25 va ser al xalet de Canamat. I el que ell explica als Mossos els fa sospitar.
Dissabte 25 de juliol, dia de la desaparició.
Tot i que vivia a Premià, moltes vegades anava cap a Abrera, però ell comunicava abans que anava.
El sots inspector.
En aquest cas, no ho va comunicar i a sobre es va deixar la clau.
Caporal Pirot.
Arriba cap a les 11 de la nit, 11:45. Salta el mur de lo que és la parcel·la de la vivenda, s'adreça a lo que és la porta principal i truca de forma insistent. I no li obren. I ell insisteix. Finalment, qui obre la porta és Héctor.
Foto del noi.
Héctor el que justifica és que la casa estava molt desendreçada i que li feia vergonya. I no li volia... Volia que ho veiés tot com més arreglat. Mario accedeix a l'interior del domicili, en principi per poca estona, no per quedar-se. La seva idea era recuperar jocs de claus que s'havia deixat al domicili, doncs que Héctor li facilités un altre joc de claus perquè després ell podia tornar de matinada. I el que fa és adreçar-se a la seva habitació.
Vista de l'interior del xalet, en penombra.
I el que observa és el seu matalàs, que li manca els llençols i li manca el cobrellit. Que això també a ell li sobta.
S'encén un llum en una finestra i algú passa rere la cortina.
Com és que al meu llit li manquen els llençols i el cobrellit? I Susana el que argumenta és que havia vist unes taques per allà i que va decidir netejar-les i que no se'n van sortir i que finalment els llençols els va llençar. Agafa un joc de claus i marxa amb els seus amics que estan fora esperant.
Diumenge 26 de juliol.
Mario no torna fins a les 3 de la matinada del dia següent.
Sots inspector Vives.
La declaració del Mario, que és molt extensa, no hi veig cap llacuna, però sí que hi ha alguna cosa inexplicable.
Un ventilador de sostre gira volta. En una sala d'estar, algú mira la tele al sofà.
Generaran per acabades les tasques. Això el mateix dia en què el ple de l'Ajuntament...
Arriba a les 3 del matí, no pot dormir i se'n va a veure la tele. I quan està veient la tele, sent a l'habitació de l'Hugo uns cops que diuen que eren tan forts que no corresponia a un gat. Si ell verdaderament sent aquells cops, no entenem per què no s'aixeca a mirar què havia passat.
Imatges de l'incendi. Algú remena un plàstic, un ganivet el talla. Unes gotes de sang cauen a terra. Unes mans enguantades escorren una esponja ensangonada. Rere un plàstic, una silueta fosca. El congelador entreobert. De dia, sobre una vista de la urbanització, la línia de temps corre fins a dimecres 29 de juliol, 4 dies després de la desaparició. El Telenotícies.
Sentirà más que lo que la, lo grito de una mujer y de un hombre. Se había encontrado en un halcón de congelador a una pareja. Congelados, muertos, vaya. Y nada más.
Són un home de 30 anys, veí d'Abrera, i la seva companya, una jove de 26 anys d'origen xinès, que estava embarassada. La policia científica dels Mossos d'Esquadra ja fa hores que revisa al detall totes les habitacions. Recullen proves per trobar pistes que els guiïn la investigació.
El caporal de la científica.
En apartar el sofà i ruixar amb blúster, veiem un rastre d'arrossegament en tot el llarg del sofà.
Un agent de la científica fotografia el rastre.
Busquem les armes que es puguin haver fet servir. Pensem que, clar, si són ganivets, una casa n'és plena.
Sargenta Romero.
El que es va sobtar és la gran quantitat de ganivets que hi havia a qualsevol lloc que anessis de la casa. A cuina potser que hi havia 50 ganivets.
Gravació d'un dormitori.
A qualsevol habitació hi havia ganivets.
Fotos de dos a terra, prop de la tauleta de nit.
Recordo que hi havia una habitació, per exemple, que hi havia una bossa tota plena de ganivets.
La graven i la fotografien.
Estava tota la casa plena de ganivets.
Fotos de ganivets de tot tipus, unes tisores i una destral. De dia a vista de la urbanització a través d'una finestra.
L'Héctor i la Susana segueixen desapareguts i els investigadors no tenen cap pista d'on són. Continuen els interrogatoris a amics i familiars per reconstruir les últimes hores de les víctimes.
Dissabte 25 de juliol.
Una de les amigues de la Tianzi explica quan la van veure per última vegada.
Dia de la desaparició. La Marta.
El mateix dissabte, al dematí, abans d'ella entrar a la gota, a la perfumeria, la meva mare treballava al centre comercial i li va obrir la porta a ella, perquè era la que obria les portes. Llavors, la Xau va fer com tonteries darrere de la porta, no? Sempre era molt pallassa i la meva mare l'estimava molt.
Foto de la noia a la botiga de roba.
portava una samarreta que portava moltes arruguilles, no? I li va dir a la meva mare, ¿dónde vas con tantas arrugas? Li va fer així, no?
Fa el gest d'estirar.
I dice, con ese garbanzo que llevas.
Primer pla de la foto.
Dice, ¿cómo le vas a llamar a tu niña? I ella li va dir, Astrid. I la meva mare li va comentar, ay, qué nombre de princesa. I llavors li va fer així i dije, nombre de princesa no. Dice, nombre de reina. Mi niña va a ser una reina.
La Xianzi torna cap al cotxe. Caporal Pirot.
Xianzi pega normalitat cap a les 3 de la tarda i va cap al seu domicili.
El vehicle circula.
A partir d'aquí, la parella Xianzi i Hugo tenien un sopar amb uns amics. I aquí possiblement sigui el primer punt on esclata l'alarma.
Alfons Montserrat.
Perquè aquella mateixa nit del 25 hi ha un amic que truca a Hugo i no li respon les trucades.
Nicolás Gámez.
Nosaltres quedàvem de tant en tant per fer unes partides online, va organitzar una i jo li vaig escriure. I, bueno, una mica sorpresos perquè no deia res. No responia, no deia sí, no.
Els amics amb qui jugava online s'estranyen que no hi vagi i no digui res, però pensen que ja respondrà. Els altres amics amb qui havien de sopar es preocupen més. És la primera vegada que no es presenten ni truquen per avisar. L'endemà diumenge, els amics telefonen a l'Hugo i la Xianzi per saber què ha pogut passar. Pensen que potser s'ha avançat el part i han anat a l'hospital. Però per molt que truquen, no hi ha resposta. El dilluns, la Xianzi no es presenta a la feina. Les companyes de la perfumeria, estranyades que tampoc no hagi avisat, truquen a la família. Ni la mare ni la germana, que es diu Bu, no saben res de la Xianzi i es comencen a preocupar.
La línia de temps avança fins a dimarts 28 de juliol.
L'endemà, la Bu i el seu marit van a la casa de Canamà.
Caporal Pirot.
A les 10 del matí es creuen amb el vehicle de Susana. Però qui condueix no és Susana. Qui condueix és Héctor.
Foto del noi.
Això també és un element sorprenent perquè Héctor no té carnet de conduir. Qui té carnet de conduir és Susana. A partir d'aquí els hi fan senyals perquè ell s'aturi, ell no s'atura i uns 300-400 metres més enllà, finalment ell decideix aturar.
Vista zenital dels cotxes aturats l'un al costat de l'altre al mig d'una cruïlla de la urbanització.
Escoltar, que s'anava de vacances... Héctor no és clar. Hi ha un element interessant, que és que la germana Xianzi li demana el telèfon de Clara, de la mare de Hugo. I Héctor li diu que en aquells moments no disposa, que no se'n recorda, que no sap, que no li pot facilitar. Què fa la germana? Doncs cap a les 2 de la tarda aproximadament es desplaça fins a Premià de Mar.
Vista de les escales d'un edifici.
La Bu va a Premià, on viuen la mare dels desapareguts i el germà petit, el Mario. La mare sap que no marxarien sense avisar i truca insistentment als mòbils de l'Hugo i l'Héctor, però no responen. Decideix anar fins a Can Amat i és quan no pot obrir la porta i, com recordareu, truca als Mossos, que en aquell moment només miren la casa per sobre perquè no saben res de què ha passat allà dins. L'endemà va ser quan la mare va baixar al soterrani a buscar Coca-Coles i va obrir el congelador.
En surt claror i fum. Imatges gravades del xalet.
Tot això, els investigadors ho saben de seguida que parlen amb els testimonis. Mentre els de la científica continuen buscant detalls de l'homicidi dins de la casa.
El caporal.
A l'hora de fer la recerca d'indicis, el que més ens obsessiona és el lloc on s'ha produït aquesta agressió, on s'ha fet aquest esquarterament. I què revelarà aquest lloc? Molta sang.
Imatges gravades d'un lavabo.
Llavors ruixem tot amb blustar per trobar traces de sang.
Foto de la pica i de la banyera.
Elements que puguin haver-se fet servir per esquarterar els cossos, destrals, serres, ganivets grossos, de carnisser. A la part de dalt es troba un rotllo enorme de plàstic de bombolletes d'aire per embolcallar que havíem trobat que embolcallaven els cossos.
Imatges del rotllo en una habitació i embolicant un cadàver. Sots inspector Vives.
Amb el que és l'habitació de l'Héctor es troba la col·lecció completa en DVD de la sèrie Dexter.
El caporal.
Quan nosaltres comencem a ruixar amb blustar i no trobem un lloc on hi hagi molta sang, ens fa pensar que s'han fet servir mecanismes per tal d'evitar-ho. Ens fa pensar en aquests plàstics que trobem a la part de dalt, que si es despleguen pel terra i es posa allà en el cadàver, la sang que vessarà, doncs, no tacarà no tacarà el terra.
Uns fluorescents s'encenen. Primer pla d'una ràdio.
Sembla que està no controlat.
Algú desplega un plàstic de bombolletes. Caporal Pirot.
El nexe d'unió en Dester és l'esquarterament de la víctima.
Una mà engrapa un plàstic que penja com una cortina.
El personatge fictici de Dexter comet l'esquarterament. Bàsicament el que fa és embolcallar tota l'habitació on va fer aquella acció.
Un ganivet talla un plàstic.
Dexter és un metge forense i és especialista en dispersió de taques de sang.
Rere el plàstic, un ombra.
Plastifica tota l'habitació. O sigui, amb la idea que si fa alguna esquitxada, després ell se'n desfà dels plàstics i ja no queda cap mena de rastre. I preserva en fred a les seves víctimes.
Al soterrani, a les fosques, el congelador entreobert. En surt claror i fum. Vista zenital del xalet.
Era una família normal. Absolutament normal.
Marc Cuesta, fiscal.
Es cierto que los hermanos eran muy diferentes y por lo tanto habían tenido sus tensiones. Pero ¿en qué familia no existen tensiones entre hermanos? Esto formaba parte de la normalidad.
Nicolás Gámez.
Jo el vaig veure per última vegada una setmana abans de que passés això. O el diumenge abans. Perquè em va portar un regal per a la meva filla, que feia 3 anys.
Fotos de Lugo de festa amb la Xianzí i la colla.
Ell era una persona molt oberta, de seguida es feia amb la gent, xerrava, feia amics per totes les bandes, era una persona molt agradable, feia sempre pinya, era una persona que volia estar sempre amb els seus amics, llavors per mi era pues, bàsicament com un germà.
Marc Cuesta.
Producirse el embarazo de Xiao necesitaban un hogar. Entonces, como la casa era muy grande y admitía perfectamente 2 familias e incluso más, pues se decidió que ambos, ocupando plantas distintas y evitando las zonas comunes, podían vivir tranquilamente.
Caporal Pirot.
Ella està passant una situació econòmica precària i el que demana la família és jo vull gaudir d'aquesta casa igual que la gaudeix el meu germà gran.
Fotos del xalet.
I ho exigeix, escolta, jo no puc pagar un lloguer. Jo necessito viure amb algú, la meva dona està embarassada.
Imatges gravades de l'interior. Nicolás Gámez.
Al principi, doncs, sí, no hi havia d'haver problema. Van comentar al meu pare de fer una separació de la vivenda, que és molt gran, de tenir una planta per cada parella. I, bueno, sí que em van comentar que hi havia alguna diferència i que el seu germà, pues, no tenien una molt bona relació en aquell moment.
Caporal Pirot.
La sensació que donava és que era una casa que s'havia construït amb molts diners i que per una sèrie de circumstàncies s'havia anat degradant amb el pas del temps.
Una taula de ping-pong.
Una casa que en el seu moment devia ser benestar i qui la va construir li havia posat molta il·lusió i molts diners.
Una banyera d'hidromassatge.
Per tant, aquella casa, de ser la casa idíl·lica on està ocupada per la família, amb els 3 fills i la parella sentimental del germà gran, queda únicament ocupada per Héctor i per Susana.
Fotos de carnet de la parella.
I es fan amos d'aquella casa.
Imatges de la sala, molt desendreçada. Marc Cuesta.
Lo que se supo a través de los amigos de Hugo, que lo conocían muy bien porque algunos de ellos eran amigos desde la infancia, entonces todos ellos decían que la relación nunca había sido fluida porque eran muy diferentes.
Fotos de carnet dels 2 germans.
Y empeoró porque se introdujo un nuevo elemento de distorsión. Se formó una pareja muy peculiar y muy tóxica.
Els ulls de la Susana.
Cada uno de ellos.
Y de l'Héctor.
Lograba extraer lo peor del otro. Si uno de los dos era, por ejemplo, introvertido, lo que hacía la otra parte era acentuar ese rasgo de su conducta.
Imatges de la taula de centre atapeïda d'objectes de tot tipus.
Si uno de los dos era dependiente, el otro intensificaba ese rasgo de dependencia para que no se relacionara con nadie. Eran una pareja muy cerrada. Al contrario que Hugo y Xiao, no se relacionaban con sus familias, no tenían amigos.
Foto de la Xianzi.
Y el detonante final fue el embarazo. El hecho de que Hugo y Xiao esperaran una niña, con todo lo que eso implica.
Foto de la parella, la Marta.
Me recordo l'últim dia que la vaig veure. Vam anar a la platja. 15 dies abans. I ella es va tornar abans, va anar amb un amic, perquè feia molta calor, i ja s'ofegava la pobra. Estava insuportable ja, en aquella època. Sempre li dèiem, Estás ya insoportable, Xao, con la barriga. Tu hija no te va a aguantar. Mi hija me va a aguantar todo porque va a ser mi reina.
Imatges de la Xianzi i de l'habitació i accessoris de bebè. Marc Cuesta.
Una de las cosas que más me impresionó es que había algunos regalos a medio abrir. Ropa de bebé, algunos pequeños juguetes. Faltaba muy poco para que Xiao diera luz y eso significaba muchas cosas. A partir de esos regalos a medio envolver, era fácil suponer qué había pasado en esa casa.
Imatges de la piscina.
Había habido visitas de amigos, había habido alegría, había habido regalos. Y por decirlo de algún modo, todo aquello que sucedía donde Xiao y Hugo vivían molestaba tremendamente a la otra pareja. Es como si les molestara toda esa ilusión y quisieran acabar con ella. El embarazo de Xiao creo que fue simplemente el detonante. No podían soportar toda esa alegría a los pies de su cama y decidieron acabar con ella.
Al soterrani, a les fosques, el congelador entreobert. En surt claror i fum.
El jutge ordena la cerca i captura dels dos fugitius, l'Héctor, el germà gran, i la seva parella, la Susana.
Fotos de carnet de la parella. Caporal Pirot.
En el moment que nosaltres tenim la certesa de que Héctor i Susana són escàpols, quin és el primer objectiu? Localitzar-los.
Sotsinspector Vives.
Es demana al jutjat una ordre d'intervenció telefònica del Héctor i de la Susana.
Caporal Pirot.
Què és el que fan Héctor i Susana en la seva fugida? D'on efectuen les últimes trucades. Héctor rep l'última trucada per part de la seva mare, de Clara.
Una cinta gira.
I Susana realitza una última trucada a Banestro. A partir d'aquí els telèfons són finits i els abandonen, els deixen.
Sots inspector Vives.
En el moment que ells fan aquelles trucades, aquell dia 28, és quan ja han decidit hem de marxar, hem de fugir, perquè la pressió que ells tenen en aquell moment, pressió familiar per part de la mare, per part del pare... Penseu que aquell dia 28 havien d'anar a un sopar amb el pare. Ni es presenten a aquell sopar perquè ja havien fugit al migdia.
Caporal Pirot.
Aquelles trucades es donen posicionament geogràfic a Olesa de Montserrat. I això ens fa pensar el que estan buscant és fugir de l'estat espanyol via nord.
Sots inspector Vives.
Cap allà a les 4 de la tarda, més o menys, que és quan llencen els telèfons, fugen de lo que és la zona del Baix Llobregat.
Imatges de carreteres.
Amb el cotxe que fugen és el cotxe del qual és titular la Susana, que és un Ford Escort. Mitjançant les càmeres, en aquest cas el primer, que ja són les autopistes, fins i tot els radars, de que puguem localitzar aquest vehicle.
Caporal Pirot.
Es penja també amb controls específics a vehicles.
Imatges d'una benzinera i d'un control.
Si hi ha algun patrulla, qualsevol policia el veu circular, l'hauria d'aturar.
Imatges de càmeres de trànsit i des d'un helicòpter. En un titular de diari distribuyen fotos de los sospechosos del crimen de Abrera. Buscan a los presuntos asesinos de una pareja hallada muerta en el congelador.
Passen els dies i no hi ha cap rastre de l'Héctor i la Susana.
Caporal Pirot.
A partir d'aquí es produeix un silenci i es corrobora aquesta manca de relacions socials d'aquestes dues persones. No? No hi ha ningú que ens pugui dir m'han plantejat ajuda, m'han demanat que els amagui... No hi ha ningú, no apareix ningú amb aquest tipus d'informació.
Vista panoràmica de la urbanització i vista zenital d'un grapat de xalets.
Mentre es busca els fugitius, els investigadors, la fiscal i el jutge instructor intenten entendre i demostrar com s'hauria comès el doble crim.
Marc Cuesta.
Como decía mi abuelo, si quieres entender a un lobo, tienes que pensar como un lobo, porque si piensas como un pastor, nunca lo vas a entender. Eso, digamos que nos obliga a ponernos en la mente de un asesino.
Vista zenital del xalet.
¿Cómo cometería el crimen si tuviera que matar a dos personas? Lo importante es que no estén las dos juntas, porque si estuvieran las dos juntas, una de las dos auxiliaría a la otra. Por lo tanto, habría que esperar al momento en el que está uno solo. ¿Y a quién mataríamos primero? Pues al más fuerte.
Foto de Lugo.
Primero mataríamos al más fuerte y después, una vez que nos aseguremos de que el más fuerte está muerto, entonces simplemente nos toca esperar a que entre en escena la segunda víctima para poderla matar con toda la comodidad del mundo.
Foto de la Xianzi somrient a la botiga. S'encén el llum d'una sala d'autòpsies.
La muerte se produjo por apuñalamiento. Pero había algo que había que esclarecer primero, porque Hugo era más fuerte físicamente. No tenía señales de defensa, ni una sola. Por lo tanto, había que explicar cómo es posible que un hombre fuerte, joven, en plenitud de facultades físicas, podía haber sido asesinado de esa manera. ¿Cómo se había obtenido su sumisión?
Grabación de un dormitorio.
Una de las posibilidades es que hubiera estado dormido.
La puerta está tronada y el llit desendreçat.
Pero aún en ese caso, creo que se hubiera despertado, sobre todo al sentir la primera puñalada, y hubiera podido reaccionar y defenderse. El hecho es que no se defendió.
Imatges de l'habitació i el rotlle de plàstic, tota regirada. Caporal Pirot.
Es troben dues defenses elèctriques, que el que fan és immobilitzar-te. El que fan és una descàrrega que bloqueja muscularment el teu cos i caus al terra.
La taula de centre i un puf atapeïts. Sobre un sofà mig tapat amb roba un pal. Mar Cuesta.
Se consiguió la sumisión de ese modo. Y en su cuerpo había dos líneas de puñaladas de características diferentes. En la parte derecha del cuerpo de Hugo había más puñaladas, pero no solamente eran más, sino que eran más profundas, estaban hechas con fuerza y velocidad, sobre todo la que fue mortal, que fue la que afectó a la arteria pulmonar, y tenían una trayectoria de derecha a izquierda, todas ellas. En la parte izquierda de su cuerpo había menos puñaladas, eran menos profundas y la trayectoria era inversa.
Fa un gest diagonal d'esquerra a dreta.
Al tener dos tipos de puñaladas diferentes, con trayectorias incompatibles, era fácil deducir que eran dos las personas que habían causado la muerte por este mecanismo.
Rere una cortina de plàstic, dues ombres. Una d'elles dona el que sembla un rotlle de plàstic a l'altra.
En el caso de Hugo, la muerte fue más bien rápida, puesto que la puñalada en la arteria pulmonar produce una muerte en pocos minutos. En el caso de Xiao, fue diferente. Tenía algunos golpes por contusión, probablemente para lograr derribarla. Y después la muerte se había producido por un triple mecanismo asfíctico. Tenía huellas de estrangulación a dos manos en el cuello. Tenía también signos de que se le habían ocluido las vías respiratorias, por lo tanto hacía falta una tercera mano. Y además tenía signos de compresión torácica grave. Todo eso viene a significar que alguien se subió sobre ella con su propio peso, con las dos manos y la asistencia de una tercera persona sobre las vías respiratorias, le causaron la muerte por asfixia.
Al soterrani a les fosques, el congelador intraobert, en surt claror i fum. Fosa negra. Vista d'un nucli urbà, sobreimprès Sant Vicenç dels Horts. Un tren circula entre blocs de pisos. Sots inspector Vives.
A l'11 de setembre de 2009 s'activa un telèfon.
S'engega una casset.
Jo rebo una trucada del sergent i em diu: hòstia, jefe, s'ha activat un telèfon. Què? S'ha activat un dels telèfons punxats. Escoltem la veu d'aquest telèfon que s'ha activat. És una veu masculina. Hòstia, això és molt estrany. Comprovem el número d'email i tal i veiem que és el telèfon de l'Héctor. Comprovem que no és la veu de l'Héctor.
La casset s'atura i se n'engega una altra.
I llavors, evidentment, dintre la investigació, una de les coses que havien de fer, que feia aquell senyor amb un telèfon de l'Héctor. Aquest senyor se'l localitza i és un veí de Sant Vicenç dels Horts que queda citat a dependències i el primer que se li pregunta: escolti, què fa vostè amb aquest telèfon? Diu: ah, és que jo, la setmana anterior, el dia 4 o 5 de setembre...
Una pista forestal.
Passejant per Olesa de Montserrat, en trobo dos telèfons.
Entre la gespa, dos mòbils.
Un a costat de l'altre es troba els telèfons de la Susana i de l'Héctor. Telèfons que van llançar quan havien acabat de fer la trucada de sa mare i la trucada de Vanesto. Al mateix indret on ens sortia el posicionament.
Algú s'apropa als mòbils. Vistes de satèl·lit de la zona.
No hi ha cap notícia dels fugitius.
Imatges gravades del xalet.
I si fins ara els investigadors estaven preocupats per no localitzar-los, l'anàlisi de dues llibretes que s'havien trobat a la casa encara els preocuparà més.
La porta d'una habitació està trencada i foradada.
Les dues llibretes estaven a la planta superior. Hi ha una primera llibreta amb tapes de color vermell.
Entre un escampall a terra.
Hi ha una segona llibreta amb tapes de color negre.
Marc Cuesta.
Había como un listado de objetos que iban a necesitar.
Primers plans d'un full manuscrit.
Y allí se hacía referencia, por ejemplo, a cintas de embalar. Cintas de embalar de dos tipos diferentes.
Entre l'escampall.
Y es cierto, había dos tipos de cintas de embalar diferentes. Ponía bolsas de plástico. Había muchas bolsas de plástico. Ponía bridas y efectivamente las manos y los pies de las víctimas estaban atados con bridas. Había otras cosas como, por ejemplo, ropa desechable. Y entre paréntesis, ¿qué hago con ella? Navaja o cúter. Y subrayaba en rojo navaja. La navaja es algo que se utilizó en el asesinato de Hugo.
Imatges del soterrani.
Todo estaba planificado. No es un crimen a sangre caliente, es un crimen planificado durante mucho tiempo y además había una preordenación de medios.
Una silueta fosca, caporal Pirot.
El que fa la persona que escriu allò és plantejar-se tres objectius. Tres futures víctimes, evidentment, amb interessos patrimonials. Són tres persones d'edat avançada. Estem parlant de Pilar, estem parlant de Carmen i estem parlant de Pepe.
A la llibreta, els noms. Marc Cuesta.
La policia investigó y vino en conocimiento de que aquellos nombres que se mencionaban correspondían a verdaderos familiares con ese nombre y con esas características con las que se les describía. Pero había algo que también era muy revelador, y es que el autor de aquellos escritos en los que se planificaba el asesinato de otros familiares hablaba en plural.
Las fotos de carnet de Héctor y la Susana.
Por ejemplo, decía cosas como: esta persona es muy independiente, entonces habrá que hacerlo por sorpresa. Y claro, esto hará que nos investiguen. No hablaba en singular, hablaba siempre en plural. Era un proyecto común de los dos. La forma en la que pensaban vivir, sobre todo porque Susana había abandonado su trabajo unos pocos días antes de los asesinatos, era precisamente ir eliminando a distintos familiares para apoderarse de su patrimonio.
Agents de la científica examinen l'habitatge.
S'intensifica la cerca dels fugitius per por que puguin tornar a actuar, però no hi ha manera de trobar-ne cap rastre. Els investigadors són conscients del nivell de planificació del crim. Alguna cosa, però, va fallar.
Caporal Pirot.
Tot deixa entreveure que l'acció va ser a l'interior del domicili i a partir d'aquí hi ha un desplaçament del cos cap a la planta a dalt.
Una llanterna segueix un rastre.
I és possible que tot vingui a conseqüència de la presència sobtada de Mario quan ve al domicili.
Marc Cuesta.
Esa fase final precipitada en la que tuvieron que meter el cuerpo de Hugo en el arcón congelador, debían de estar muy nerviosos y sus huellas estaban en muchos sitios.
El caporal de la científica.
Trobem les empremtes en el congelador i en la nevera.
Fotos d'arxiu dels electrodomèstics i d'empremtes.
I eren empremtes de Héctor.
Gravació del congelador. Només hi ha un plàstic net i buit.
Si havien planificat tant, com és que se'ls va escapar no posar-se guants? Els investigadors creuen que van cometre el crim a l'habitació de l'Hugo i la Chansi, al pis de baix. Però abans d'amagar els cossos al congelador, van haver de traslladar-los al pis de dalt perquè va aparèixer el Mario per sorpresa.
Caporal Pirot.
L'improvisació a la policia ens va genial, perquè l'improvisació genera els errors.
Rere una cortina de plàstic, un ombra gira. Primer pla del congelador tancat. Una mà en alça la tapa. Vista aèria amb el sol sobre la línia de l'horitzó. Fosqueja sobre una població.
Ja han passat dos mesos del crim. Els Mossos no han sabut res més de l'Héctor i la Susana. Fins que, a mitjans de setembre, reben una trucada.
Vista d'una comissaria i d'un telèfon. Sotsinspector Vives.
Un 19 de setembre del 2009, jo rebo una trucada de la Unitat de Coordinació de Policia Internacional.
Algú despenja el telèfon.
Ens comunica que hi ha hagut una actuació per part de la gent de la Medi francesa amb una població que es diu Le Havre.
Vistes de satèl·lit i vista panoràmica de la població costanera.
En el qual s'ha localitzat un Ford Escort amb dos ocupants a dins del cotxe. I podrien ser les dues persones que teníem nosaltres en recerca i detenció, que eren la Susana i l'Héctor.
Imatges aèries de càmeres. Marc Cuesta.
Pensaron que eran terroristas de ETA, porque además no daban respuestas claras, les intervinieron armas blancas de los que no daban explicación, no colaboraban y entonces creyeron que eran que formaven parte de ETA, no era así, clar.
Al capvespre, en un aparcament a l'aire lliure, un cotxe engegat. Caporal Pirot.
Es localitza dins el vehicle, amb un estat de semi-indigència, en evidents signes de portar molt temps allà dormint, visquent.
Rere la finestra entelada del conductor, un ombra.
Podria semblar estrany, però a mi m'alimenta molt, em motiva molt poder parlar amb el dolent. Intentar entendre com aquella persona va fer el que va fer i veure també la seva resposta, no?
Hallan en Francia los supuestos autores del doble crimen de Abrera.
No declararon porque ellos sabían muy bien que era lo mejor que podían hacer. La carga probatoria era tan abrumadora que, aun en el caso de que hubieran podido inventar alguna explicación sobre alguna de las pruebas, la acumulación de pruebas hacía que fuera imposible dar una respuesta coherente a todas ellas. Por lo tanto, en esos casos, lo mejor que se puede hacer es no contestar.
Sobre una vista aèria de l'Eixample, Barcelona. 10 d'abril de 2012.
L'Audiència de Barcelona comença a jutjar avui un home i la seva parella...
Gairebé 3 anys després de la detenció de l'Héctor i la Susana, el 10 d'abril de 2012 comença el judici per la mort de l'Hugo i la Chanzy a l'Audiència de Barcelona.
S'encenen els llums de la sala.
S'enfronten a una petició de pena de més de 60 anys de presó per dos crims que van passar al domicili familiar a Abrera.
Marc Cuesta.
Era algo que conmovía a cualquiera.
Imatges d'arxiu del judici.
Y sin embargo ellos se mantenían fríos, insensibles, distantes. Como si aquello no fuera con ellos. Y fue un juicio largo, duró bastante tiempo. Pero su actitud era siempre de ajeneidad, de esto no va conmigo. Por supuesto, ni sufrían ni se arrepentían. No tenían ninguna emoción. Indiferencia.
Seuen al banc dels acusats amb dos mossos entremig. Declaració de Mario.
Vi a mi cuñada en la puerta abierta mirando para afuera. Y le dije que he venido, pero no esperaba que fuera yo. Cuando me vio y me reconoció, cerró la puerta.
Marc Cuesta.
En el caso de la familia de Xiao, la situación era muy dolorosa. Era desgarradora porque además la madre no conseguía entender por qué su hija estaba muerta. Y esto era algo que la atormentaba. Ella decía una y otra vez, pero es que en realidad eran ellos los que se llevaban mal. Mi hija no tenía ningún problema, ¿por qué mi hija está muerta? Y no conseguía encontrar una explicación, porque la estaba buscando en el lugar equivocado. Su hija no había hecho nada para llegar a esa situación. El foco no hay que ponerlo en la víctima, hay que ponerlo en los autores.
En un titular, prisión para los acusados del doble crimen de Abrera. El juzgado les imputa a cada uno dos delitos de asesinato y otro más de aborto. Vista zenital del xalet.
La situación en la familia de Hugo era mucho más complicada porque al tratarse de un crimen intrafamiliar, en el caso de los padres reúnen una doble condición. Son los padres del asesino y son los padres de la víctima.
Fotos de carnet dels dos germans.
Los sentimientos encontrados son tremendos. Ni siquiera el duelo que tienen que hacer por la pérdida de un ser querido va a ser normal. Lo que hicieron convirtió a los padres de Hugo en los padres del asesino de su hijo y de su nieta.
Imatges gravades de l'habitatge.
Es muy difícil darle una explicación a eso. Gestionar toda esa acumulación de sentimientos conflictivos y encontrados hace que el duelo sea muy difícil.
Vista aèria de la urbanització Can Amat. Caporal Pirot.
La mare ens diu, mai hagués pensat que aquesta situació hagués acabat com va acabar.
El congelador, el plàstic net i buit.
Sí que hi havia la possibilitat que haguessin baralles, però arribar fins a crear-se aquesta situació de violència extrema, la mare no contemplava, és que si no, no ho haguessin acceptat mai.
Vista panoràmica de la urbanització. Marc Cuesta.
No cabia esperar algo así. Y desde luego no tuvieron, desde mi punto de vista, ningún tipo de culpa ni de responsabilidad.
Imatges de l'exterior del xalet.
Porque las familias en las que sucede una desgracia como esta quedan de algún modo estigmatizadas. Parece como si se les echara la culpa de que quizá no educaron bien a sus hijos. No había nada de esto. Realmente eran dos muchachos muy diferentes.
Els ulls de Lugo.
Uno era muy sociable y abierto.
Y de Héctor.
Otro era muy reservado. Pero las malas relaciones que tenían no hacían prever un estallido como este.
Uns fluorescents s'encenen i il·luminen el congelador tancat al soterrani. En Carles Portas treu els cascos i mira a càmera.
L'Héctor i la Susana van ser condemnats a 38 anys de presó. Avui seria molt fàcil fer referència a Caín i Abel, però em sembla més apropiat compartir la reflexió que la majoria de crims, per no dir tots, deixen moltes víctimes més enllà dels morts. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem aviat amb una altra història de foscor.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona, els crèdits. Director i presentador, Carles Porta. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio. Una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de True Crime Factory i Goroka. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA 2021.